L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La Carme Tió de Pol era una persona que transmetia valors sòlids d'amor i respecte per a la infància.
Va deixar una empremta profunda, silenciosa i immensa, amb moltíssimes vides de mestres, educadores, mares, pares. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i oferir llum en moments d'incertesa. Ens va fer reflexionar sobre la pràctica pedagògica diària, sobre la qualitat de les relacions amb els infants, entre els infants i amb les famílies. La Carme va ajudar incomptables pares i mares a mirar els seus fills amb uns altres ulls, a entendre'ls, a comunicar-s'hi, a canalitzar emocions i a construir vincles sans i respectuosos. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i per oferir llum en moments d'incertesa. Gràcies a ella, moltes famílies van trobar respostes, però sobretot van trobar confiança. Confiança en els seus fills i confiança en ells mateixos, com a pares i com a mares.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Tere Esteve, directora de l'Escola Linus. El 9 d'abril passat va morir la psicòloga Carme Tió de Pol, una dona avançada al seu temps i un referent al nostre país que va tocar el cor de molts professionals, famílies i criatures. I ho va fer perquè tenia l'habilitat d'observar i escoltar sense jutjar, acollir i calmar de forma amorosa, amb convenciment i autoritat, com la família on hi havia crits i discussions. I la Carme els va ajudar a millorar el clima familiar. I al cap d'un mes el pare va explicar emocionat què li havia dit al seu fill: "M'agrada la família que m'ha tocat". La frase que va donar títol al seu llibre i es va convertir en far d'un grapat de generacions. Del llegat de la Carme Tió de Pol en parlem amb
Sílvia Palou, mestra i formadora de mestres, psicòloga de tres sentits i autora de Sentir y Crecer, el crecimiento emocional en la infancia. Anna Ramis, mestra i pedagoga, autora de 0 a 3, res de pantalles. Xavier Blancafort, membre d'un grup de pares de la Carme Tió de Pol. I Sílvia Blanc, doctora en psicologia de l'educació i professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, psicòloga del BES i autora de Com redissenyar les reunions amb les famílies. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'ofici d'educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Carme Tió de Pol va venir per primera vegada a l'ofici d'educar de Catalunya Ràdio el 2014, aquell primer dia, i sempre entreveia en ella la seva mirada de nena entremaliada, intuïtiva, empàtica, tendra i compromesa 100% amb la infància. En aquell primer programa vam parlar de la por i de la valentia i ens va dir: "Jo faig psicologia de la normalitat. Aprendre a relacionar-nos positivament els uns amb els altres, afectuosament, perquè ens dona força per viure feliçment". I després va seguir venint i en un altre programa, M'agrada la família que m'ha tocat, ens va dir això:
"Cada criatura és diferent i cada pare i cada mare és diferent. Per tant, les maneres de relacionar-se han de ser diferents amb cada criatura. I aquesta és una de les coses que dificulta, no?, l'educar, perquè un creu que fent el mateix cada fill, la cosa ja anirà.
Els resultats seran els mateixos.
I resulta que no.
No és matemàtic.
No és matemàtic. I resulta que amb uns els hi va bé la manera de fer dels pares, la que els hi surt, i en canvi hi ha algun altre que s'encalla, per dir d'alguna forma, no? Costa molt acceptar aquesta diferència. I costa molt d'acceptar que, ostres, si aquell pare fa això i li va bé, per què a mi no em va bé? Bueno, resulta que és que tu no ets com ell i la teva criatura tampoc és com el fill d'aquest, no? En el moment en què hi ha aquesta acceptació, també hi ha un cert relaxament, diríem, o de desangoixament dels pares que tenen aquesta sensació de que són mals pares, no? I penso que hem de sortir d'aquesta història de que els pares són mals pares, sinó que els pares hem d'aprendre.
Un dels mèrits de la Carme és que va ser pionera a l'hora de fomentar això, els grups de reflexió familiar, no? Perquè deia que molts pares i mares, la primera criatura que veiem és la nostra, no? I que arribem molt perduts a la paternitat. Deia, aprenem a fer de pares i mares en marxa, no? I fer-nos una oportunitat per descobrir-nos i per ser adults de referència amb autoritat i evitar que els fills, atenció, deia ella, es converteixin en petits tirans inútils, i alertava... No per això deixaran d'estimar-nos. Benvingudes, Sílvies, Anna i Xavi, avui en aquest homenatge, en aquest recordar la Carme a l'ofici d'educar. Començarem per tu, Anna. Tu dius que el llegat de la Carme Tió de Pol és revolucionari, perquè no contemplava la criatura com un individu, sinó com un entorn família i educadors que té cura d'ell, un espai que facilita que la criatura floreixi. Que bonic, eh, això? I que té en compte que l'infant té el potencial per créixer, però que necessita l'entorn familiar. Una mirada molt bonica cap a les capacitats de l'infant i cap al paper de la família. Dius, Anna, que hi ha tres paraules que sintetitzen l'aportació de la Carme: amor, autoritat i autonomia. Les tres As. Revolucionari.
Les tres As van ser absolutament revolucionàries, perquè semblava que dir amor, autoritat i autonomia alhora no podia casar. I ella, com que ho posava en forma de triangle, al mig hi situava la criatura que floreix. I és precisament en un entorn que s'estima i respecta aquesta criatura, que exerceix el paper amb el rol d'adult des d'una autoritat amorosa, però que don responsabilitat, autonomia, que es desenvolupen bé les criatures. I deies, com no ho hem vist abans, això?
I dius també que t'encanta veure el furor de la seva frase, no? Aquesta, m'agrada la família que m'ha tocat. No, que jo deia en principi, no? Ha marcat un grapat, sí, de generacions.
Jo m'ha encantat, després anant per escoles fent formacions, trobar mestres o trobar alguna família que ho tenen com a hashtag familiar, com a identificador de la seva família, perquè han llegit o perquè havien estat en un grup de la Carme. I dius, oh, que bé, quina sort que es vagi escampant el bé que feia la Carme.
Vosaltres vau treballar juntes als anys 90, quan tu treballaves al Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i algú et va parlar de la Carme per formar educadores de 0-3 i vau fer juntes un curs que, dius, va tenir èxit i va ser preciós, no? I expliques que es va crear una relació intensa i com que tu tenies fills petits, llavors tu anaves posant a prova tot allò que explicava la Carme, no? Per tant, està comprovat i funciona, no?
Exacte. O sigui, jo quan arribava a casa després d'haver fet un consell de redacció del FEAC o de fer cursos, clar, primer la meva parella, mira això i allò altre, i allò que vam fer, i calla que la Carme què hi diria i tal. I després estàvem en un grup de parelles i ho escampàvem. O sigui que teníem com una onada domèstica del que jo anava aprenent professionalment amb la Carme.
En tots aquests anys, si haguessis de destacar alguna cosa molt rellevant que tu has après d'ella, què diries?
Jo diria que ella escoltava les criatures amb els ulls, perquè deia allò de criatura que mires, criatura que millora. I és això, tant els fills com els alumnes, si te'ls mires, pel fet de sentir-se, ostres, soc objecte d'atenció, les coses ja van diferents. Si hagués de sintetitzar, això.
Avui a l'Ofici d'Educar anirem sentint testimonis durant tot el programa. Marta, benvinguda. Amb qui comencem?
Mira, amb la Tere Esteve, directora de la Llar d'Infants Linus, que la Carme va acompanyar durant 25 anys i que ens explica com es van conèixer i també el seu llegat.
La Carme i jo els vam conèixer l'any 91, en el Congrés del Joc i la Joguina. Vaig escoltar la seva ponència. Per mi va ser una gran descoberta. Casualment, aquell dia vam coincidir a l'hora de dinar, que va ser un xerrar sense parar. A partir d'aquí va començar el nostre idili professional. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ella una etapa molt significativa de la meva vida professional durant 25 anys, quan jo era directora de l'escola Linus i ella la nostra assessora psicopedagògica. Recordo la seva serenor, la seva claredat i aquella manera tan seva de fer fàcil allò que en certs moments podia ser difícil. Mai imposava, mai jutjava, acompanyava. I en aquest acompanyar transformava maneres d'educar. La Carme ens deixa un llegat preciós, el de mirar amb més empatia, escoltar amb més atenció i acompanyar amb més amor.
Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb nosaltres. Carme Tió de Pol.
La Sílvia Palau i la Carme Tió de Pol es van conèixer al grup d'educació infantil 06 de l'ICE de la UAB i durant 20 anys van compartir l'acompanyament a grups de famílies. Partint del sentit comú, ajudava a entendre les criatures sense jutjar, sense guió previ. I a partir de la conversa des del cor, la Carme, per la Sílvia, ha estat una mestra i una referent pedagògica i psicològica. I del llegat que ens ha deixat destaques la seva mirada de la infància i de les famílies i com acompanyava des del respecte, la confiança i el valor del joc. Destaques d'ella que sempre estava disposada a anar on la cridaven, amb el seu somriure permanent i que vau compartir aventures i una amistat sincera. Sílvia, quina era aquesta singular mirada de la Carme?
Uau, sí, m'impressiona avui aquest programa i l'agraeixo profundament perquè penso que és d'aquestes persones que després d'ella, les paraules que ara diguem semblen molt comuns, però la manera i des del lloc on ella les pronunciava i les vivia amb una coherència absoluta feia que realment fos com màgic, no? Feia canvis importants. Sí, dic que per mi va ser mestra perquè sempre ho dic, o sigui, jo penso que de la manera com he després anat treballant i conformat una miqueta la meva manera d'acompanyar els infants i a les famílies té molt de tint de la Carme, sí? La quotidianitat, no? Ella, per exemple, el menjar, el dormir, el joc, era per ella com la clau de poder entendre, no?, que els infants aprenen, no?, que tantes vegades mirem com aquests seus comportaments que no són els que esperàvem o que són disruptius, com si ens volguessin fer mal, com si ens estan provocant, no? Com... I ella sempre deia, és que estan aprenent, no? Ho deia amb una tranquil·litat i amb una contundència que realment deia, és clar, és que és així, no? Aleshores, clar, veure que les famílies també, quan poden tenir aquesta altra mirada sobre els seus fills, fan un canvi radical perquè veuen la seva innocència, la seva capacitat per desenvolupar de tantes maneres complexes, no?, que requereix el viure avui, per mi m'ha donat com una forma també d'aquesta psicologia de la normalitat, que jo la proclamo molt, ara més que mai, perquè penso que aquesta cosa de patologitzar, no sé com es diria, no?, com mirar la...
Sí, fer de tot una patologia.
Sí, està sent molt greu, i sempre penso en la Carme de dir, no, o sigui, els infants els hem de mirar amb ells com a personetes que estan aprenent i que d'alguna manera poder trobar aquesta forma d'expressar-se amb el que tenen, amb les capacitats que tenen llavors, no són, no són patologies, sinó aprenentatges. I això crec que ens fa molta falta i la Carme va ser per mi una mestra gran amb això.
Destaca la influència sobre les famílies, però també sobre els professionals.
Sí. Sí, absolutament. O sigui, en aquest grup d'infància, no?, que durant tants anys hem estat, i que encara hi és, de 06, de l'ICE de l'Autònoma, hem acompanyat a molts grups de mestres i també la resposta, no?, que des de l'escola també les mestres i els mestres necessiten tant de poder no perdre també aquesta mateixa mirada sobre els infants i sobre les famílies, perquè de vegades sembla que hi hagi una guerra encesa quan al revés, no?, el que deia ella, o sigui, tant un context com l'altre volem el mateix i per les mateixes criatures, i aleshores que important també aquesta seva conjunció que feia amb la mateixa mirada d'acompanyar les famílies i els professionals.
Doncs Marta, sentim famílies.
Sí, el 2007 a l'escola Bressol Linus van començar un grup de pares i mares amb la Carme Tió de Pol quan els seus fills tan sols tenien un any. Feien sessions mensuals de reflexió i acompanyament que van durar més de 10 anys. Ara sentim la Laia Botei, que és una d'aquestes mares.
I una de les coses més importants que penso que ens va transmetre la Carme és una gran confiança en la nostra capacitat de ser pares i mares. I també ens va acompanyar els adults amb una mirada amorosa, amb una escolta comprensiva, pacient, sense judici. És una meravella, tenia moltes ganes de fer-nos reflexionar i de fer-nos sentir capaços davant de totes aquelles pors i aquells neguits que sentíem, i també animar-nos a viure'ls amb una mica més de lleugeresa. Jo crec que el seu llegat és immens i que va arribar en un moment en què teníem uns models de criança que sentíem que eren obsolets, i per molts de nosaltres va ser com un canvi de paradigma. Ens va parlar d'una criança basada en valors en majúscules, en l'amor, en l'empatia, en la tendresa, en l'honestedat i en un respecte profund cap a les criatures. No es tractava de fer infants de semblança nostra, sinó d'acompanyar-los perquè trobessin el seu propi camí. I per això ens donava molts arguments perquè fomentéssim tant com poguéssim la seva autonomia.
I què més va aprendre la Laia Botei de la Carme Tió de Pol?
i ens avisava del perill de la seva protecció, que a vegades ens costava tant d'evitar perquè els hi volíem evitar patiments, i deia que sobreprotegir-los els feia vulnerables. I ella tenia una capacitat magistral per fer-nos veure com posar límits d'una forma amorosa, però també d'una forma molt ferma i molt clara. No era partidària ni de càstigs, ni d'insults o de faltes de respecte, no cal dir-ho, ni d'una bufeta de temps, com a vegades es diu, només de conseqüències dels propis actes. I ella ens explicava que no es tractava d'exercir el nostre poder com a pares sobre els infants, sinó d'autoritat moral. Aquella que es va creant amb el tracte i amb l'exemple i que permet anar creant un vincle segur i de confiança amb els nostres fills. I recordo, com ens deia, de no donar una imatge de pares perfectes als nostres fills, sinó que fóssim capaços de també de reconèixer quan ens havíem equivocat, quan fes falta. La Carme era una dona molt sàvia, molt lluminosa i amb una gran humanitat. I va ser una gran mestra de vida. Tant nosaltres com els nostres fills no seríem els mateixos sense haver-la conegut.
I alerta, perquè també sentim el testimoni de com ho va viure una de les nenes d'aquells primers grups de pares i mares amb la Carme, és la Laia Giol.
Els meus pares van assistir a la primera reunió que la Carme i la Tere van organitzar a l'escola Linus ara fa més de 30 anys i en van sortir tan captivats que ells i altres famílies van anar a parlar amb ella i van organitzar el primer grup que faria la Carme. Jo recordo com de tant en tant em deixaven amb una cangur i anaven amb la Carme Tió. Jo pensava, deu ser una persona molt sàvia, perquè per mi, que els meus pares ho sabien tot, anaven a aprendre. I després van organitzar una petita excursió i vaig poder conèixer per fi la Carme, no? Recordo que se'm va acostar, em va donar la mà i vam passar una bona estona passejant juntes, collint floretes. Recordo perfectament com em vaig sentir, que li interessava realment allò que li estava explicant, i amb els anys vaig conèixer a la Carme des d'un altre vessant. Vaig començar a treballar en Linus i allà vaig descobrir una altra Carme, no? Recordo pensar, com pot ser tan clarivident? Tot el que deia em semblava senzill i alhora tan difícil de veure. A partir d'aquí vaig fer moltes formacions amb la Carme. Quan tenia dubtes m'obria les portes de casa seva amb la seva dolçor immensa, i amb el temps també vaig tenir el meu propi projecte i em va acompanyar Sentit. Per mi va ser un plaer i una satisfacció immensa.
I sentim què ens ha deixat la Carme Tió segons la Laia Giol.
Per mi un dels ensenyaments més importants que ens deixa la Carme és que les criatures són persones. I em sembla que dir això a dia d'avui encara continua sent bastant revolucionari, perquè, tot i que sembla obvi, no a tot arreu se les mira i se les tracta realment com a persones completes, amb dignitat, necessitats i amor, emocions pròpies. La Carme tenia una manera de mirar les criatures molt profunda, les respectava de veritat, les escoltava de veritat, i això, per mi, transforma completament la manera d'educar i d'acompanyar. I una altra cosa molt important que ens deixa és allò que ella sempre ens repetia tant, no? De viure en positiu i educar en positiu. Avui encara em trobo moltes famílies, i sobretot ho noto molt a les xarxes socials, on sembla que gairebé s'hagi posat de moda explicar la part dura i negativa de la maternitat i de la paternitat. És clar que sí, no és un camí perfecte ni fàcil tota l'estona, però la Carme ens recordava una cosa molt important: que tenim fills per gaudir-los i no pas per patir-los. I crec que aquesta mirada seva tan amorosa i tan esperançadora avui ens fa molta falta.
M'agrada la família que m'ha tocat.
No ens agrada dir que no, ni manar tot el dia, perquè pensem que els nostres fills deixaran d'estimar-nos. I no és cert. Carme Tió de Pol.
Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, lligat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Sílvia Blanc i la Carme Tió es van conèixer el 2003 a l'ICE de la UAB, el 06, i després van treballar juntes al grup de família i reflexionaven sobre la pràctica. I recorda sempre la gran generositat de la Carme, i també que era molt guerrera, dius. Vau treballar en un programa de serveis socials, també amb l'Anna Ramis, i vau fer molta pinya, expliques, fins que va empitjorar la salut de la Carme i et vas fer càrrec del seu grup de pares i mares, que també hi havia el Xavier, que avui també ens acompanya i en parlarem. Expliques que ella sempre iniciava els seus grups dient si hi havia alguna urgència. A veure, per exemple, posa'ns un exemple.
Sí, per la Carme era molt important el que era important per les famílies. Per tant, poder iniciar amb aquell neguit, amb aquella, aquell tema, aquella situació que per alguna de les famílies que estava en el grup Això era primordial, perquè parlar d'altres coses era banal. I aleshores, doncs, ella, doncs, directa o indirectament, tenia sempre previst, doncs, començar d'aquesta forma, no? Hi ha alguna cosa que us preocupi, hi ha alguna urgència. Ella ho feia anar d'una manera senzilla, que ens semblava que no fos estructurat, però sempre hi era. I era divertit, perquè a vegades acabàvem una sessió i deia alguna família: el proper dia volem parlar sobre un tema concret, no? I la Carme em deia: veuràs com després del que parlarem és del que realment el mes que ve, no?, els neguiteja.
El Xavi Riu ja ens ho explicarà, perquè deu recordar dies, temes concrets, escenes concretes. Com empoderava, Sílvia, els pares i les mares, la Carme, Tió, amb aquests grups, no? Com feia que ells creguessin? Perquè ja hem sentit diversos testimonis, no?, que la gent acabava creient: jo puc.
Mira, diré una cosa que, com deia la Sílvia abans, era com màgica. Jo havia estat en grups que la Carme pràcticament no havia parlat en tota la sessió, i aquesta era la màgia. Era capaç de que es creés un clima on les famílies aprenien entre elles, compartien i s'empoderessin, és a dir, sentessin que el que deien, el que els hi passava, tenia valor. I per mi això és una màgia dificilíssima que la Carme feia possible. I quan calia, a vegades deia, quan iniciem un grup nou, doncs potser ella havia d'estar, no?, doncs una mica, doncs, molt més present, amb aquests titulars tan increïbles que feia, tan senzills i tan potents, que n'hem sentit uns quants amb els testimonis que hem escoltat.
I tu dius que a través d'aquests petits conflictes quotidians ella d'alguna manera reflexionava sobre els valors i els contravalors que hi ha al darrere de cada opció, no?, del que hi havia al darrere, no? Tu tens la impressió que ha fet escola, ella, una mica?
Absolutament, absolutament, perquè ha fet escola a molts nivells, no només entre famílies i fills de famílies, però jo recordo una anècdota que explicava d'uns pares que estaven a la platja, escoltaven els pares del costat i deien: aquests són Tió. Aquests han passat per un
segell, no?
Sí, 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 perquè ara estàvem, bueno, molt de moda altres estils, o com es deia, no? Però, clar, la Carme va ser molt pionera en posar en valor el que feien les famílies, el que l'infant al centre, i això és algo que ara està molt de moda, però ella ho feia perquè ho havia viscut, perquè ho creia.
Tu destaques també la humilitat i la generositat de la Carme, no? I aquesta idea que ella va tenir sempre de compartir, d'aprendre entre iguals, no? I aprenent fins al darrer moment. De fet, vosaltres vau fer un grup que l'heu acompanyat en la seva malaltia i la seva mort, no? I en aquest tram final, què és el que heu après?
Sí, estàvem amb la... que avui, clar, no podíem ser totes, però la Judit Cucala, la Luisa Martín i la Imma Omar, a part de l'Anna, la Sílvia i jo, i que entre totes hem estat pensant en avui. I sobretot, anessis el dia que anessis, i també destacar, no?, la seva parella, el Rafel, eres benvingut, aquell somriure. Moltes vegades parlava d'alguns pares de grups, o sigui, ella ho tenia, tenia el cor sempre, sempre, no? I he après el fet de que, malgrat que ella era molt honesta i et deia: això és un rotllo, no?, quan no es trobava bé fa un temps, no?, no et deia: ah, no, tot bé. No, ella era coherent i era honesta, però era capaç de focalitzar-se o de fer-se sentir, no?, de poder mirar el valor de la vida i el que hi havia.
Marta, a qui més sentim?
Doncs mira, una altra mare, és la Mercè Amat, que va conèixer la Carme Tió a través del grup de pares i mares de l'escola Patronat Domènec.
El grup, quan ens hi vam incorporar, ja estava format des de feia uns anys, però en seguida ens vàrem sentir molt ben acollits, tant per la dotzena de pares que hi participaven com per la Carme. Ens reuníem una vegada al mes i parlàvem de temes que ens preocupaven, que sorgien de les experiències al voltant de la criança, dels nostres fills, de casos reals, de situacions diverses que ens trobàvem en el dia a dia. La Carme tenia sempre una actitud de molta escolta i feia comentaris i reflexions que ens feien moltes vegades canviar la mirada sobre el problema. I ens donava eines, ens donava confiança per enfrontar-nos.
Li hem preguntat també a la Mercè pel llegat de la Carme.
Jo diria que és doble. Un és la mirada cap als altres, no? Tenir una mirada molt més respectuosa cap al que és cadascú, no?, cap al que és els fills, però també al final ho pots extrapolar cap a la resta de la gent, no? I l'altre, com comunicar les coses, com dir les coses als altres, no? Saber dir les coses. Algunes frases seves, no?, que t'ajudaven a poder dir coses d'una manera millor, no? Com, per exemple, en un fill dir: jo crec que ho podries fer millor, no? És una manera positiva de dir: et pots esforçar més, no?, més que altres maneres que fem servir, que no són ni tan respectuoses ni en el fons van tan bé. Però altres coses, com sempre deia, no et preocupis, ocupa-te'n. I com aquestes dues frases, moltíssimes més, que sempre en el grup de pares i mares dèiem, hauríem de fer un llibre de les frases de la Carme, perquè realment eren molt útils i ajuden molt a que la comunicació sigui molt més fluida i en el fons la relació molt millor.
I una de les coses que es deien com un mantra en el grup de pares i mares de la Carme Tió de Pol és quantes vegades penso què diria la Carme, no?
Sí.
Per què penseu que es deia això?
Perquè realment tenia aquestes frases òbvies, senzilles, però que t'obrien els ulls quan tu estaves enroscat en una experiència i no la veies des d'enlloc més. Llavors, sortir de tu i dir què diria ara la Carme, t'il·lumina, t'ajuda a situar-te d'una altra manera.
És com el que et diria la mama, no?
Sí.
Què et diria la Carme? Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Els fills són el que més ens importa a la vida i la nostra manera de tractar-los influirà en les seves possibilitats de ser feliços. Carme Tió de Pol.
Doncs en aquest recorregut amb testimonis que van conèixer la Carme Tió de Pol, que ens comparteixen el llegat que van rebre d'ella, hem sentit mares i ara un pare, el Xavier Blancafort, va conèixer la Carme el 2004 quan el Pau, el seu fill gran, va començar a anar al Linus, una escola bressol del barri de Vallcarca, i va començar a participar en les trobades de pares i mares i des de llavors, un cop al mes, hi ha seguit anant amb la Carme fins del 2018 i després amb altres professionals o sols. Explica el Xavier que conèixer la Carme va ser una il·luminació. Això és curiós perquè jo m'hi anoté, gairebé tothom ha dit, ha parlat d'aquesta llum de la Carme, no? Un tresor que va anar creixent, dius, Xavier, i encara t'alimenta. La Carme, dius, tenia el do de saber dir tot el que cal dir sense ofendre ningú. Poses un exemple. Diu, tu imagina't, el 2005, que el pare del costat explica que alguna vegada pagava la seva filla. Això posa els pèls de punta. Doncs la Carme sabia agafar-ho i treballar-ho i donar-hi la volta, no? Déu-n'hi-do, Xavi, què vas aprendre al costat de la Carme, de la Carme, dels altres pares, dels teus fills, dels fills dels amics, dels...
Bueno, ja ha sortit a la conversa que les trobades de mares i pares amb la Carme no eren classes magistrals on la mestra explica i l'alumne escolta i memoritza, sinó que ens trobàvem i compartíem les pors, els problemes, i entre tots arribàvem a reflexionar i a trobar propostes per gestionar el dia a dia. Propostes que a vegades podies practicar la mateixa que deia aquell pare o absolutament la contrària, perquè com que cada criatura era diferent, potser en a tu no t'anava bé aquella solució i t'anava bé l'altra. I en definitiva volia dir parlar, parlar i parlar. A partir del segon any, la meva parella, l'Helena, ja va venir a les trobades i això ens va donar moltíssim joc a casa, perquè nosaltres un cop al mes anàvem a la trobada i parlàvem amb la resta de pares, però després estàvem un mes parlant a casa, aprofitant cada excusa per dir què diria la Carme, això ho li comentarem el pròxim dia, i a mesura que el Pau i els seus germans, l'Oriol i la Laia, van anar creixent, doncs també els vam incorporar a la conversa.
O sigui, i com que... ho fèieu? Anàveu amb una llista? Cada setmana la llista, com qui va comprar amb una llista amb totes les preocupacions? I clar, segurament al principi la pregunta aquella de què hi ha d'urgent, no? I si hi havia alguna cosa urgent?
Sí, apuntar sí que apuntàvem. Sobretot jo, que m'agrada molt fer esquemes i resums. Però era també espontani i el de l'urgència sortia a cada reunió. Per exemple, nosaltres a casa en parlàvem, però no vam defugir la responsabilitat de l'adult de prendre les decisions. O sigui, si el teu fill de 3 anys li agrada el pa amb xocolata i té capacitat per decidir si vol un toixonet més gros o un toixonet més petit, no pot decidir menjar-se tota la barra o menjar només xocolata. Li has de dir tu el que ha de menjar.
L'autoritat, no?, que ens deia l'Anna, de les 3 As.
Exacte.
El que és el que més ens costa, eh?
Clar, perquè a vegades entenem l'autoritat i dir coses que a l'altre no li agrada d'una manera desagradable. I tu pots ser absolutament empàtic i carinyós dient al teu fill, mira, em sap greu que vulguis seguir jugant, però és que s'ha fet tard i si no sopem ara, doncs...
De fet, no, ja no tu dius sopem. Que una de les coses que més sortia, i que no m'estranya, era el malestar pel desordre, no? I que la Carme, d'alguna manera, era una mica favorable a desdramatitzar-ho, no? Allò de dir, bueno, bueno, bueno...
Bueno, és que la Carme era partidària de desdramatitzar tot, o sigui, ella deia que poder créixer amb criatures al voltant et donava l'oportunitat d'aprendre, de fer uns aprenentatges que, d'altra banda, també són possibles, però no és tan fàcil. I que a vegades dir, avui he tingut un dia horrible, això com ha passat és terrible, el meu fill és un desastre, són afirmacions tan desafortunades, perquè normalment les persones al llarg de la vida tenen pocs dies d'aquests tan desafortunats. Doncs no cal que ho repeteixis contínuament. Sigues capaç de veure positiu el desordre. Quan el teu fill arriba a casa i deixa les sabates al mig del passadís, no ho fa per fer-te la punyeta. De fet, a vegades sents pares que diuen em deixa les sabates. No te les deixa tu. Les deixa allà i prou. No cal donar-te... O sigui, el drama, si hi ha un drama, seria arribar a casa i trobar-te que el teu fill de 8 anys ha deixat les sabates endreçades, la motxilla preparada per l'endemà, la taula preparada...
Home, un drama. Potser algú em reiria, eh?
Això seria...
Seria l'ideal, eh? En un món que no existeix. De fet, Xavier, tu també vas ser el metge de la família i vas acompanyar la Carme i vas poder comprovar in situ el mètode Tió allà mateix, no? Què vols dir amb això que vas comprovar el mètode? Què passava
allà? La Carme pacient i la Carme persona sempre ho posava molt fàcil, no? Ella fins a l'últimament va ser una persona molt afable, era càlida, sense empalagar. No era gens ensucrada. I sempre amb molt sentit de l'humor. Un dia, xerrant amb ella, la Montse, que és la infermera que treballa amb mi, Valtor, l'or del món, va i li diu a la Carme, en el Xavier li trobes tot bé. I ella diu, dona, tot? I dius, no, la mesura i em punyeteria. Una vegada doncs la vaig enviar a l'hospital perquè estava molt malalta, ella estava espantada i l'endemà la vaig anar a visitar i em vaig trobar el Rafel, que li acostava el got per prendre la medicació. Jo me'ls mirava, amb la Carme tan fràgil i amb dificultats per agafar res, i pensava, ostres, però si cauran el got, cauran les pastilles... Clar, no va caure res. O sigui, el Rafel la coneixia més bé que ningú i era capaç de respectar la seva autonomia. Les persones que som culs d'en Jaumet acostumem a anar ràpid i això ens costa, no? Però tu, si tens la idea, si ets capaç de fer-ho, flueix, va bé. Acompanyar la Carme al seu darrer tram doncs, va ser un privilegi, perquè... Era una persona molt maca, m'emociona, perquè va ser molt intens i va ser molt bonic. O sigui, al final, pau és la paraula que podria resumir.
Pau i amor, perquè en la cerimònia de la Carme jo crec que acabaves pensant que allà hi havia un pou d'amor espectacular. Sentint també a la família, Marta.
Sí, una de les coses, ho esteu dient, que proposava la Carme Tió de Pol era aquesta acceptació amorosa dels fills i dels nets, també, tal com són. Ara escoltarem el testimoni d'una de les netes de la Carme Tió de Pol, és la Laia.
Sempre buscava potenciar de nosaltres el millor de cadascú perquè estiguéssim còmodes, perquè estiguéssim feliços i perquè floríssim i voléssim. Des de l'espai més segur que ella com a àvia, com a mare, com a dona i com a sogra ens podia donar. Jo recordaré sempre com amb les meves grans pors a través de jocs simbòlics, de les nines, dels peluixos, com ella tenia aquesta assertivitat per tractar tots aquests temes des de l'acompanyament més respectuós i potenciant l'autonomia també perquè fossis tu pròpia la que vencies aquesta por, sempre també des d'aquest espai segur que era ella. El discurs de comiat a la cerimònia que vam fer amb els cosins, el meu germà deia una frase que deia que quan ets petit dones per fet que els avis sempre hi seran, però que ara que la Carme ja no hi és, sempre ens quedarà la tranquil·litat de poder dir que l'estimem com a àvia tant com l'admirem com a persona. Jo estaré sempre agraïda a la Carmeta per tot el que ens ha donat, tot el que ens ha ensenyat i per sempre estimar-nos des de l'amor més incondicional i més pur que una àvia li pot transmetre als seus nets i que la seguirem portant amb nosaltres tota una vida.
Doncs gràcies, Marta. Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
A vegades els pares són molt pesats.
No naixem sent pares i mares. N'aprenem quan comencem a tenir fills i hem d'educar-los segons el que necessiten. Carme Tió de Pol.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquest llegat immens de la Carme Tió de Pol. Jo començaria per aquest mètode Carme Tió. Poseu-me exemples, ajudeu a tota aquella gent que encara no conegui a la Carme. Què és això del mètode Carme Tió?
Jo, ara em venia, no, una anècdota que era posar l'infant al centre i també el que podia passar, no? Què hi havia al darrere. I recordo, doncs, un pare que els matins era molt complicat i ho havien estat debatint i també es compartien èxits, no? De dir, ah, sabeu aquell tema que vam parlar? Mira, vam fer això. I el pare va comentar que, doncs, que ja havia trobat la solució, però al matí ja anaven ràpid perquè deia, la primera que acabi, tenia dos nenes, la primera que acabi, doncs, guanya i ja podrem anar a l'escola, no? Per rentar-se les dents, que era el tema que costava molt. I el pare, doncs, estava molt satisfet que el temps ja s'escurçava i que no hi havia baralles, no? I llavors la Carme, doncs, ressaltava quan ell li demanava com... Ella no volia dir si està bé o si està malament, perquè era el pare que havia de trobar el seu camí, no? Llavors, però ella podia destacar, per exemple, bueno, si el que vols és que competeixin, doncs aquest, no? Aquest joc, no? Pot anar cap aquí. Llavors, sempre et feia veure, t'obria, no? El ventall de dir... El que tu fas té uns efectes en el futur, no? Mira l'infant i que pot, cap a quin camí vas.
Sí, sí, jo destacaria que faci el que dius. Jo recordo amb pares de grups de petits que deia una de les primeres preguntes errònies que els fem a les criatures és què, anem a dormir? No, no. Quan són molt petits de mesos, no determinen ells si anem a dormir. Perquè, a més, si els ho preguntes, la majoria de vegades diuen no, perquè és molt més xulo estar despert. Aleshores, com, sense imposar-te, però amb l'autoritat i la responsabilitat de que tu saps quines hores ha de dormir la criatura, acompanyes a anar a dormir, però no deixes decidir si s'hi va o no, o hi anem ara o d'aquí una hora. Aleshores, aquest adonar-se de que el que diem també conforma el que després passarà i l'ambient que vas creant a casa... Això és que és un tresor.
I les generacions haurien d'anar canviant, no?, amb els grups de pares i la realitat de la nostra societat, de tot, no?
Sí, en aquest sentit crec que també és bonic veure que hi ha una part d'essència del que vol dir ser infant, que encara que passin molts anys i moltes generacions, no canvia, no? I això és el que de vegades ens perd, perquè ens apuntem a modes, llegim molts llibres, no? Hi ha com una qüestió d'envoltori, no?, que de vegades fa perdre l'essència. Jo crec que la Carme tenia també aquesta gran capacitat de poder tornar al que és absolutament necessari i bàsic, veure-ho amb senzillesa, i quan tu obris els ulls i veies que allò era realment el desllorigador de tanta complexitat que et havies fet al cap, trobaves un camí i el trobaves tu, no? I per tant, des d'aquí, crec que és com tornar a veure que les persones, i sobretot la infància, té aquesta innocència, no?, que de vegades, amb això que dèieu dels exemples, també era com aquesta, no?, que deia el Xavier també, que sembla que ens ho fan expressament o que ens volen fer la punyeta.
A vegades ho sembla, no? Però no és veritat, però ho sembla.
Ho aconsegueixen, però no és la intenció, no? I llavors, veure la diferència amb això també fa que no t'enfadis de la mateixa manera com si hi ha algú que t'està provocant per fer-te mal, no?
Abans... Probablement les generacions han canviat, però el missatge essencial de la Carme continua sent el mateix i funcionava ja el 2000 i el 2026. O sigui...
L'essència.
Xavier, tu abans ens deies que hi havia una barca dels pares de la Carme Tió de Pol.
Un segell,
un segell, no?
Sí, sí.
Com són els pares de la Carme? Els que teniu aquesta marca?
Jo et diria que procurem parlar les coses i exercir sense defugir l'exercici de l'autoritat, o sigui, perquè els últims anys sí que s'ha parlat molt de pares tous que no prenen decisions, i la Carme, doncs, et deia, ostres, si el teu fill té un examen i vol sortir de festa fins tard, no cal que li digues el que ha de fer. Tu pots ajudar-lo a conèixer les conseqüències de fer una cosa o altra i que la decisió sigui seva. A casa, una de les frases més repetides, perquè la Carme deia, apreneu-vos alguna frase per deixar-la anar, no? I una de les que surt molt és tu ja saps el que has de fer. I el tu ja saps el que has de fer, no cal dir-lo enfadat. Tu estàs parlant i quan no vull anar a fer això... Bueno, tu ja saps el que has de fer.
Perquè... Preneu nota, eh?
Aquesta s'ha de prendre nota.
Tu ja saps el que has de fer. Ai, ai, ai.
No necessites que t'ho digui jo.
I una de les coses que recordo que vaig sentir a la cerimònia és que deia aquella idea que el mètode Carme Tió servia pels petits, però que després els adolescents, ella ja deia, no, que aquí ja són grans, no? I també servia pels adolescents, els que ho heu provat, eh? Els que heu... Servia pels adolescents?
Jo crec que sí, perquè... O sigui, si l'infància a casa i a l'escola es viu amb aquest respecte, amb aquesta autoritat, amb aquest acollir el desenvolupament i acompanyar-lo, l'adolescent ja és diferent. Que si no s'ha creat aquest ambient de confiança, no? No tenia ella gaires capítols dedicats a l'adolescència, però pots transcriure moltes coses, aquest tu saps el que has de fer, que vol dir respecte absolut i posar al teu abast coneixement del què.
Jo et diria que el mètode Tió és universal a totes les edats, perquè si ella tractava les criatures com a persones i les respectava com a tals, tu no pots... Per exemple, molta gent gran, molta gent de 80-85 anys, es queixen que quan van al metge, el professional només es dirigeix en el fill que l'acompanya. I dius, a veure, el pacient sóc jo, dirigeix-te a mi. O es queixen que els infantilitzem. No infantilitzis una persona gran. No infantilitzis una criatura. Tracta-la, és una persona, escolta-la. I si tu has de decidir, decideixes, però tinc-les en compte. O sigui, el mètode Tió, jo et diria, és universal. Aquí a la feina Catalunya Ràdio, el teu director et diu, has de fer això. I tu dius, ostres, m'ho pots dir d'una manera més amable o... No sé, val fer una reunió i dir soc dialogant, però ja em vens amb la proposta feta.
És... La coherència, no? I pel que fa a les claus de la seva manera de ser, creieu que l'observació... Perquè em dóna la impressió que era una persona que era molt intuïtiva i que observava molt, i a vegades als adults ens costa aturar-nos i observar. És a dir, les criatures, observar-les, no?
Sí, sí. D'aquí venia aquesta seva intuïció, no? Aquesta mirar les coses, això, de fer visible lo invisible quan és tan visible. No? És com no mirar només els símptomes o les maneres disruptives, de vegades, dels infants, exagerades, no? Que és el que ens posa als adults amb una resposta més impulsiva en comptes de reflexiva. Ella tornava la mirada cap a la persona, no? No cap al comportament que mostrava.
Sí, després també posava molt l'accent en la relació amb aquest infant. És a dir, no pretenguis que canviï la conducta de l'infant. Mira-te'l i comença a relacionar-t'hi d'una altra manera. Veuràs com tot...
Posa'ns un exemple, Anna.
En un joc diferent, no? Doncs això mateix, quan amb una criatura, quan vas a parlar-li, li parles amb aquesta autoritat de donar ordres contínuament o d'endreçar-li tu la vida contínuament, és natural que es reboti. I en canvi, quan dius, m'agradaria veure com això queda més aviat així, o com m'agrada quan fas allò altre. Home, és molt diferent perquè la criatura es sent valorada amb allò que acaba de fer, no perquè ha complert un ordre extern.
És el valor que hi ha al darrere, no?
Sí.
No? Que és això que deies de la competitivitat.
Clar, si ens haguéssiu de fer així una lliçó ràpida, i quan dic ràpida vol dir molt ràpida, de com hem de parlar-hi amb els fills, amb aquest mètode de la Carme...
Jo una cosa que crec que li posava molt valor i que jo no ho havia vist tant com amb ella era posar paraules a les emocions, no? Com et deu fer sentir això, no? Quin patiment, no? Està tenint aquesta criatura. I això feia que les famílies s'hi posessin d'una altra manera. I també ella volia, no? I obria casa seva a altres professionals de poder estar amb ella, de reflexionar, i ella no es quedava amb el que ja sé, sinó que li donava moltes voltes, ho posava a macerat, ho compartia, deia, amb aquesta família, doncs... I, per tant, la reflexió estava darrere. Després sortia que semblava que li sortís espontani, i li sortia espontani perquè en sabia tant, però seguia posant-li cura a cada família, a cada infant, a cada situació que es trobava, i la contrastava amb altres, no? Que era la seva generositat.
Si jo us demano què porteu d'ella en el vostre dia a dia professional, què em diríeu, Anna?
Jo diria aquesta capacitat que tenia ella, que jo l'admiro i vull diria tant dir-hi, no? Abans d'intervenir, abans de dir res, callar i mirar una mica més. No quedar-te amb l'anècdota.
Sílvia?
Tractar... Menys és més. Tractar de dir el mínim possible i el més senzill possible, que, bueno, no, és un camí.
Sí, bueno, és una mica el que ens deia abans la Sílvia, feia senzill el que és complex, que ja és complex, no ens enganyem. Sí, no és, o sigui, i sobretot jo crec que formem part d'una generació que creiem que parlant amb els fills i dialogant ho entendrien tot i seria meravellós, perquè nosaltres sí que parlem, no som autoritaris, no?
Jo, per mi, seria com una mica aquesta humanitat, no? Com tocar a la persona. Humilitat, no? Com aquesta també sensibilitat de dir aprenem cada dia i ningú està per sobre de ningú, no? Aquest igual. I després aquesta claretat, no? Aquesta escolta profunda que dèieu ara, que d'alguna manera posava en valor aquesta quotidianitat, que crec que és una mica el que s'ha de recuperar.
I, Xavi, els teus fills, que són fets amb el mètode de la Carme, com són?
Són...
Què destacaries d'ells? Et calava, eh? Et calava!
No, esclar, els meus fills també ens ho han posat molt bé, mira.
Però alguna cosa he fet, no?
Sí, però si et surten bé d'entrada, doncs, i tens a la Carme Tió, doncs ja pots dir...
Posa una Carme Tió a la teva vida, eh?
Sí, això ho posaria. Mira, jo et volia llegir una frase.
Digues.
Perquè al final, quan vam acabar el grup, li vam fer un llibre de fotografies amb les criatures, perquè havíem estat més de 10 anys parlant de les criatures i ella no les coneixia i deia, ostres, un dia les voldria veure. Llavors li vam posar uns escrits i l'Alessia, que és una mare del grup, va escriure: anar a la Carme és com cuinar amb un rebost ben ple. Passi el que passi, sempre tindràs els ingredients per acabar bé un bon àpat.
Que bonic.
Clar, dius, tu tens et dona les eines. Sí. Jo vaig començar a anar a la Carme buscant receptes i frases, sentències, i la Carme em deia, bé, para, parlem, i el que et va bé tu potser no li va bé a l'altre. O sigui, no.
Però mira, em dones una idea. Acabem amb aquest cabàs d'eines de la Carme Tió de Pol. Quina eina hi posaries, Xavier?
L'amor, o sigui... És impossible.
Sílvia?
L'empatia.
L'escolta i el respecte.
Anna?
Jo hi posaria la felicitat, perquè la Carme traspuava felicitat i deia les famílies poden i poden fer la seva felicitat.
Doncs aquest és el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. Aquest programa és per la Carme Tió de Pol i per la seva gran família. Ens queda això que ens deia la Sílvia, no? Aquest llegat humanista de la Carme, no? La dona, la mare, l'àvia, l'experta i la nena entremaliada, que sempre la veies allà, no? Intuitiva, empàtica, tendra i compromesa 100% amb la infància. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat, Sílvia Palou, Anna Rami, Xavier Blancafort i Sílvia Blanc. I una forta abraçada. Gràcies.
Gràcies.
De debò.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Hola. Per què ens has portat aquest llibre?
Home, és obvi que aquest era el que tocava, perquè d'aquí uns dies, justament el 12 d'agost, aquí a Catalunya, el cel s'enfosquirà, tot quedarà tapat, perquè vindrà un eclipsi total de sol. I això fa 121 anys que no passava. O sigui, fantàstic. És l'oportunitat de viure-ho, de veure-ho i de viure-ho. Bueno, de no veure-ho i de viure-ho. I aquest llibre que ha editat no fa gaire, Saori Books, parla d'això precisament, què són els eclipsis, els totals, els parcials, els de sol, els de lluna, on hi ha eclipsis, on hi ha més eclipsis, a quin planeta n'hi ha, a quins no n'hi ha. I és tot un llibre de coneixements adreçat pels nens a partir de 9 anys, molt entenedor, molt senzillet, amb moltes imatges, gràfics, que t'explica tot això. M'ha agradat molt, sobretot, la segona part, perquè explicar un eclipsi relativament és senzill, però la segona part ja ens explica històries curioses dels eclipsis. Això seria com una guia amb referències a la mitologia, que pensaven antigament quan hi havia un eclipsi, per exemple, la literatura, o els animals. Què passa quan hi ha un eclipsi? Els animals que fan? Alguns s'espanten perquè es pensen que és de nit. Les vaques totes cap al corral. Les girafes a córrer perquè és l'hora dels depredadors, etc. I també la segona part parla molt de la mitologia i de les, com diria jo, les certeses o les mentides que es produeixen al voltant d'aquest fenomen, no? Per exemple, ja diu, les dones embarassades és complicat per elles que hi hagi un eclipsi, és perjudicial, coses així, no? O, per exemple, durant un eclipsi, en aquests 2 o 5 minuts que dura, es perd el pes per la influència de la Lluna. Tot això són certeses, en realitat tot són mentides, però la gent se les inventa i circulen. També com es viu l'eclipsi a diferents parts del món, no? La mitologia hindú, la mitologia dels inuits, la mitologia dels xinesos, la mitologia d'aquí, de casa nostra. M'ha semblat un llibre superinteressant i fàcil de llegir, i sobretot la part molt xula és al final, perquè tu t'explica com pots fer-te un propi eclipsi, construir-te a casa teva amb escartrons i pegamento i tot això, un petit eclipsi per entendre-ho. I fonamental, crec jo que és fonamental, si aquest dia 12 d'agost hi anem a veure l'eclipsi, que sapiguem com ens hem de protegir, que no ens fem mal a la vista, on ens hem de posar, quin tipus d'ulleres anti-eclipsis o per entendre els eclipsis hi ha, tota aquesta part mèdica que m'ha semblat molt ben explicada, molt entenedora. A més, hi ha codis QR que t'ajuden a ampliar la informació. És un llibre perfecte per a aquestes dates. Perfecte.
Per aprendre un grapat de coses.
Un grapat, sí. Jo recordo, la primera referència que vaig tenir de l'eclipsi va ser una novel·la de Mark Twain, que es deia Un yanqui a la cort del rei Artur, que era un viatge que feien al temps a Camelot, i ell, aquest científic, sabia que passaria un eclipsi tal dia a tal hora, i quan estaven a punt d'assassinar-lo allà, a punt de morir, va dir, oh, que jo tinc molt de poder, tinc més poder que tots vosaltres, podria fer desaparèixer ara mateix el sol. Ostres, i allò va ser, i amb allò vaig aprendre jo el que era un eclipsi, sí.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre Eclipsis és... Es perd pes durant un eclipsi? Això és veritat o és mentida?
Sí.
Respostes a l'oficideducar@ccm.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, que és la Cristina Massana.
Enhorabona.
L'enhorabona per la Cristina.
Vinga.
Jaume Centelles, tu, com a bon animal mamífer que ets, quan vingui l'eclipsi, què faràs? Com les vaques, com les girafes?
Com les vaques, cap a casa, cap al corral. No sigui cas que
hi hagi... que s'acabi el món.
Posem una mica de música, alguna cançó, que n'hi ha moltes que parlen dels eclipsis. A mi m'agrada una del Cat Stevens, que és això, aquesta que està sentint ara, que la cantaven en català pels Turbo 3 a la prehistòria. D'això ja parlo de coses que ni la gent com tu ja ni recordeu ni ho heu viscut mai. Molt
doncs mal. Així acabem. Una forta abraçada, Jaume.
Igualment, vinga. Did it take long to find me? I ask the faithful light. Take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow.
La setmana vinent, tertúlia de savis mestres. Us deixem amalós a la meva barca. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
Jo surto a navegar amb la meva barca, navegar tot sol, i l'aigua que i com ningú m'escolta, canto així. La ra ra ra. Jo surto a navegar, però el mar s'enfada. Navegar i plou, i vull marxar, però no vull fugir. I com que jo m'escolto cantar,
La ra ra ra. Jo surto a navegar amb la meva barca.